が選べ。
Vinga, va, pràcticament 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. Encetem una nova edició de la Crònica Negra d'aquest programa en Crims o Gairebé. Primer de tot saludem el nostre especialista d'avui, doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda.
Hola, Joan. Bona tarda.
Dit això, ara sí, Núria, posa'ns en antecedents.
El 10 de març van aparèixer 5 persones lligades de mans enmig d'un carrer cèntric de la localitat de Matamoros, a Mèxic. Amb elles hi havia una nota manuscrita en què el grup Escorpins del cartel del Golf es disculpa i la responsabilitza del segrest de 4 nord-americans i els assassinats de 2 d'ells i també d'una dona mexicana. Segons l'organització criminal, aquests 5 homes pertanyents al cartel van actuar de manera independent i indisciplinada.
Gràcies, Núria. Fins ara. Doctor Gómez, com segueix tota aquesta història d'un segrest que es va produir un dia 3 de març?
Sí, efectivament, Joan. La notícia es va fer viral el dia 10 de març i va coincidir justament amb això que acabeu d'explicar, aquestes 5 persones que apareixen. La veritat és que la imatge és bastant impactant. Si la busquem per internet, són 5 persones que apareixen lligades de mans amb un carrer. No se sap ben bé què passa, però clar, hi ha una nota on explica que aquestes persones formen part d'un grup, d'un càrtel de la droga de Mèxic, un dels càrtels més perillosos, aquest càrtel del Golf. I aquella nota explica que s'han equivocat i que havien segrestat a 4 persones pensant que eren altres persones, quan en realitat després es va descobrir que aquestes 4 persones que després del segrest que s'havia produït el 3 de març van trobar al cap de 5 dies en una cabana amb les persones responsables d'aquest segrest, eren 4 persones nord-americanes que havien fet un viatge llarguíssim de més de 2.300 quilòmetres per als Estats Units fins a arribar després de 22 hores a la frontera amb Mèxic, perquè una de les 4 persones, una noia, s'havia de fer una operació de cirurgia estètica, una abdominoplàstia concretament, no? I el que va passar va ser que aquests integrants d'aquest comandament, d'aquest grup, d'aquest càrtel del Golf, van confondre aquestes 4 persones pel seu aspecte i per la idea que tenien de les persones que anaven buscant amb quatre integrants haitianes, teòricament, o haitians, d'un altre càrtel de droga, no? Llavors es van confondre, les van segrestar, les van portar a aquesta cabana i quan van trobar aquestes 4 persones, de fet, una estava morta, l'altra tenia un tret a una cama i les altres dues persones sí que estaven bé.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, clar, d'acord amb aquestes regles de conducta o aquests codis ètics, o no sé si ètics, no?, però aquests codis de conducta interns, no?, que tot sovint potser hem pogut conèixer per les notícies o per alguna pel·lícula, per algun relat de Mario Puzo o alguna pel·lícula de la màfia, no?, que sabem que tenen les seves regles d'honor, etc. Bueno, amb aquesta nota, d'una manera una mica paradoxal, es deia que demanaven disculpes a aquestes víctimes innocents perquè eren innocents, com no ho eren, teòricament, això és el que no deia la nota, però es deduïa les 4 persones que aquest comandament tenia la missió de segrestar, no? I llavors la forma de castigar internament, diguéssim, dins d'aquest càrtel, els integrants d'aquest grup dels escorpins, era lliurar-les, entregar-les a les autoritats judicials, no? Tot plegat bastant curiós, no?
Comencem a fer preguntes sobre aquest cas. Primer, doctor, són habituals aquest tipus d'errors a la realitat criminològica? Això sol passar?
Doncs la veritat és que la notícia, tal com l'heu explicat i l'hem acabat de completar una mica, potser als nostres oients els hi sembla una notícia molt estranya, molt impactant. Segurament es té la percepció, doncs, que aquestes organitzacions criminals actuen d'una forma molt planificada, molt organitzada, molt jerarquitzada, molt repartida en funcions, molt ben dissenyada, etc. No? I aquests errors són poc habituals, no? Però la realitat és que no és així. És veritat que de vegades fan el que exactament han planificat, tot sovint segurament, però també és bastant més habitual del que ens podem imaginar que cometin errors, com per exemple aquest, i si voleu podem posar algun altre exemple, algun exemple, per exemple, de Mèxic mateix, on aquest càrtel mateix, de fet, no és el primer cop que incorre amb aquest error, no? Sinó que fa uns anys va donar-se també la notícia que havien matat una persona, directament havien matat una persona de manera equivocada, perquè els encarregats de cometre aquest delicte van confondre la identitat d'aquesta persona amb la d'una altra. Uh-huh. Es va fer bastant viral a la República Dominicana, aquest cas va ser molt dramàtic, que, diguéssim, els membres d'una organització criminal havien rebut l'encàrrec de matar una persona que aquí dia s'havia de casar amb una noia, i justament el mòbil, el motiu de l'assassinat era aquell matrimoni. Però van cometre l'error d'equivocar-se de casament. Van anar a una altra església, a un altre casament, i van matar la porta de l'església, un cop s'havia produït ja, s'havia consumat el matrimoni, els minuts, van matar el nuvi, però el nuvi equivocat, el nuvi equivocat del casament equivocat. I de fet, se'ls va escapar un tret, cosa que va passar també amb aquest cas que ens ocupa avui, que després comentarem, i van ferir a la germana del nuvi equivocat, diguéssim, no? Llavors allò es va saldar amb dos delictes, de fet, no? L'assassinat del nuvi equivocat i les lesions de la germana de la núvia. Fa relativament poc, aquí a Espanya, de fet, la condemna per, em sembla que 28 anys de presó es va produir el mes de juny. També es va donar el cas d'una mena d'oficina o agència de cobrament de deutes, així es deien eufemísticament, clar, els deutes se'ls cobraven amb assassinats, que tenien l'encàrrec de matar una persona i van confondre aquesta persona, o van confondre una altra persona, un empresari, concretament, amb la persona que havien de matar. La van matar per error, en plena consciència que estaven matant una persona, però equivocadament respecte a la identitat. També es va donar un cas fa temps d'un assassinat a un jugador de béisbol que van confondre per la indumentària que portava amb la persona a qui havien de matar. Llavors, aquests casos, Joan, són casos que, com us comentem, són més habituals del que ens podrien semblar.
Clar, de fet, estem anant, professor, cap a Amèrica Llatina, però pel que ens està explicant el doctor Víctor Gómez, i ara, amb tot el dret del món, perquè jo no en tinc ni idea i sóc un neòfit en tot plegat, em dirà, no, això no té res a veure. Però a mi tot plegat m'està recordant a coses a casa nostra, per exemple, com el Gal, no? Hi va haver assassinats de gent equivocada.
En aquell cas va haver assassinats de gent equivocada, va haver el segrestament també de gent equivocada, i efectivament, vaja, estic posant aquests exemples perquè si ens fiquem a internet són els més habituals, però un dels casos que hem comentat és un cas que, insisteixo, va ocórrer a Madrid, no? Aquest que comentàvem, sí, de l'empresari, i és una qüestió que efectivament, si confondre la identitat d'una persona per una altra, es pot donar en lloc.
Va, que ens queden només 10 minuts. Així em preguntar-li quines conseqüències penals poden provocar els errors en dret penal.
Bueno, hauríem de partir de la premissa que en dret penal, diguéssim, el dret penal d'un estat democràtic, només es podria castigar amb pena el fet delictiu, el fet que impliqués la lesió, la posada en perill d'un interès social... comès amb coneixement d'aquest fet, no? És a dir, un supòsit, per exemple, on una persona creu que està matant un animal amb una cacera i en realitat acaba matant una persona, això, per exemple, va passar a França i va passar també al nord d'Espanya, dos germans que estaven amb una cacera es van separar i en un moment determinat un dels dos veu que un matoll s'està movent, es pensa que és un porc senglar, dispara, i és l'altre germà que estava al darrere d'aquest matoll. Clar, això és un supòsit on la persona comet d'alguna manera la lesió d'un bé jurídic de la vida del seu germà, però amb error, no? Llavors, en un estat democràtic, com dèiem, teòricament, el desconeixement que s'està matant un altre, per exemple, o que s'està... realitzant una conducta on concorren els elements, diguéssim, d'un delicte, s'hauria de tindre en consideració. En aquest cas, per exemple, quan tant dels germans, clar, hauríem de valorar fins a quin punt el germà que dispara, pensant que està disparant un porc senglar, s'hagués pogut assegurar que després o darrere del matoll hi havia una persona en lloc d'un animal.
Mm. Això em porta a preguntar-li si és el mateix un error sobre els fets, que ara ens deia, que un error sobre el dret.
No, efectivament, el cas que posàvem ara, aquest cas dels dos germans i el matoll, és un cas d'error sobre un fet, sobre el fet que s'està disparant a una persona pensant que s'està disparant en realitat contra un animal quan es dispara contra una persona. S'incorre en un error sobre el fet i això, aquest error de fet, que el Codi Penal regula com un error de tipus, es diu, el Codi Penal espanyol el castiga amb la pena corresponent al delicte imprudent. Per això dèiem ara fa un moment que convindria veure en cada cas si aquest error és un error que s'hagués pogut vèncer, que s'hagués pogut superar amb una mínima comprovació o hagués estat completament impossible. En el cas que plantegem dels germans, segurament amb una mínima comprovació s'hagués pogut assegurar qui dispara que darrere el matoll hi havia una persona i no un porc senglar, i per tant aquí es podria castigar per un homicidi imprudent. Però els casos d'error sobre la prohibició del fet que s'està realitzant, és a dir, el subjecte sap el que està fent, però no sap que el que està fent està prohibit pel dret i concretament pel dret penal, són casos que se'n diuen d'error de prohibició. Sí que és veritat que hi ha una mica la cosa aquesta en general de dir, bueno, jo la ignorància de la ley no exime de su cumplimiento, no? Que acostumem a anunciar en castellà. Això en principi és veritat, però en dret penal, el dret penal constitueix una excepció a aquest principi i d'acord amb aquesta excepció, l'error de prohibició, l'error sobre el caràcter prohibit d'una conducta, sí que hauríem de veure si és invencible o és vencible. Invencible serà difícil que ho sigui perquè si nosaltres a través d'una mínima comprovació al Codi Penal podem saber que un fet està prohibit pel Codi, sempre podríem fer aquesta comprovació. Vencible en algun cas sí que es podria donar. Per exemple, potser no amb un homicidi, jo si estic matant un altre sé que això està prohibit, però si imaginem, per exemple, i ara anem a un tipus de delicte molt diferent, un delicte contra l'ordenació racional del territori, un delicte urbanístic on algú realitza una construcció o una edificació en un lloc que li sembla que és edificable, però realment no ho és. Aquest error és un error que es pot cometre en algun cas i ha fet la jurisprudència en aquests casos de manera relativament habitual aplica l'error de prohibició i aquí el que fa és reduir una mica la responsabilitat penal, és a dir, baixar un grau. Per tant, són dos tipus d'error diferents que es tracten, que es regulen d'una manera també diferent, almenys al Codi Penal espanyol.
Per tant, doctor, si tornem al cas del càrtel del Golf, que és el que ens criava l'atenció un dia com avui,
sí.
És el mateix equivocar-se amb la identitat de la víctima que errar en l'execució del delicte?
No, aquest és un segon tipus d'error, una segona distinció en classes d'error que convé realitzar, Joan. Perquè, clar, el cas que ens ocupa o els casos que hem posat com a exemple quan dèiem que aquesta situació és una situació més habitual del que podria semblar, són casos, efectivament, d'error en la identitat de la víctima. És a dir, el subjecte, en aquest cas els membres d'aquest grup dels escorpins del càrtel del Golf, saben el que estan fent, saben que estan segrestant a quatre persones, després a un la troben morta i per tant han sabut quan l'han disparat que l'estaven matant, a l'altre la troben amb un tret a la cama i sabien també quan li van donar el tret a la cama que estaven fent això, però clar, incorren en un error sobre la identitat d'aquestes persones. Es pensen, com dèiem abans, que són quatre integrants haitians d'un càrtel de drogues d'Haití. Clar, aquest error en dret penal és un error irrellevant, perquè si a un sicari li encarreguen que mati el Pere i el sicari confon el Pere amb el Joan i mata el Joan, això al dret penal no li importa, perquè al final el sicari està matant una altra persona i el delicte d'homicidi és matar una altra persona, sigui el Pere o sigui el Joan. Per tant, aquest error és un error irrellevant i aquestes persones, exactament igual que va passar aquí a l'Audiència Nacional amb el cas aquest de Madrid de l'empresari, se les hauria de castigar com a autores del delicte d'olors corresponent al segrestament, l'homicidi o les lesions. Però, clar, l'altre cas que dèiem, no? L'error en l'execució sí que és diferent. Imaginem, per exemple, que el sicari de torn aquest que dèiem que li encarreguen matar el Pere i acaba matant el Joan, el cas que es dona no és que confongui el Pere amb el Joan, sinó que veu el Pere assegut, per exemple, en un banc, i quan està a punt de disparar, el Joan, una altra persona que no sap ni qui és, s'asseu al costat, i quan està a punt de disparar el Pere, diu, ostres, què fas, disparo o no, no? I dispara, i el tret no dona el Pere, sinó que dona el Joan, dona l'altre, no? Llavors, això és un error, diguéssim, amb el tret, un error en l'execució. Aquest cas s'hauria de castigar aplicant la pena corresponent a la tentativa, diguéssim, de l'homicidi que es volia perpetrar amb un homicidi imprudent de la persona que es posa allà al costat i acaba morint. Perquè, diguéssim, amb el mateix tret s'està posant en perill a dues persones, el Pere i el Joan. No sé si m'estic...
Sí, sí, sí.
Amb però... tant Pere i tant Joan, no sé si m'estic explicant.
No, perfectament, doctor.
Que no és d'error d'identitat, sinó que és d'error d'execució. No? Llavors això s'hauria de regular... Bueno, s'hauria de regular, no està regulat al Codi Penal, però la jurisprudència, els jutges i tribunals el tracten d'una forma diferent. No?
Ens queda minut i mig, però no vull deixar-li de preguntar, perquè és molt interessant tota aquesta qüestió que ens expliquen avui el doctor Víctor Gómez, que com sempre ens acompanya en una secció com aquesta, el Crims o gairebé de la caravana de Ràdio Estel. Doctor, per tant, he entès, si he entès bé, que un error pot servir com a atenuant en un crim d'aquestes característiques?
Un error podria servir fins i tot com a eximent. És a dir, amb un supòsit, per exemple, amb el cas dels germans, si es pogués arribar a la conclusió que qui dispara no tenia cap manera de saber que rere el matoll hi havia el germà, fins i tot podria quedar sense pena. Clar, amb un supòsit, per exemple, com aquest d'error en la identitat, és irrellevant, és a dir, no importa, se'l castiga igual, i amb el cas aquest que ens ocupa, el cas aquest de Mèxic, es va escapar un tret. En el moment que detenen aquestes quatre persones, ho fan a trets, i passava una senyora mexicana per allà, i va acabar morint. Clar. Llavors, clar, si jo quan estic disparant algú per matar-lo, calculo malament i a banda de matar-lo puc calcular que algú que passi per allà pot resultar ferit o mort, aquí aquest error no eximiria ni rebaixaria la pena, sinó al contrari. Clar. Serviria per castigar per la tentativa d'homicidi d'una banda i l'homicidi imprudent de qui passa per allà d'una altra. O sigui que, de fet, l'error pot eximir, pot reduir la pena o podria incrementar-la en algun cas.
Doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per portar-nos un nou cas en aquest Crims o gairebé. Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada, Joan.